Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. Presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa't a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Avui, a l'espai de l'entrevista, la nostra companya Anna Marina Coca entrevistarà el germà marista Xavier Bombeton, que des de fa molts anys ronda pel món com a missioner. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela. I esteu escoltant Debat a Bat al Bisbat de Lleida. A continuació, una col·laboració.
La felicitat es forja i no s'imposa. Hi ha un acudit dolent en la gràcia, però profund en el contingut, que diu que un pare no entén perquè el seu fill no és feliç quan ell el pega cada nit perquè ho sigui. Sòcrates ens va ensenyar a desconfiar de les propostes externes d'allò que ens farà feliços, perquè sovint el que s'hi pretén amb aquestes propostes és el benefici del qui les diu. Hi pot haver bona fe en la proposta, però aquesta bona fe no és explícita. Es pot intuir la bona fe, com la que hi ha en les propostes dels pares als fills, però fins i tot en aquest cas cal que la proposta sigui assumida per un mateix. La felicitat, deia el filòsof, rau en el coneixement d'un mateix, no per narcisisme, sinó perquè la felicitat està en l'interior de cadascú. Si és feliç, no es té la felicitat. L'èxit el conjuguem amb el verb tenir i la felicitat amb el verb ser. La felicitat no és qüestió d'acumular coses externes, sinó transformar-se un mateix. Rau a l'interior de cadascú. És cert que tenir no fa infeliç a ningú, però tampoc fa la felicitat. Millor tenir que no, però posar la mirada de la felicitat en tenir coses no fa la felicitat.
Josep Maria Forner, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Lectures per revitalitzar la fe a la parròquia d'Alcarràs.
La parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu d'Alcarràs torna a ser punt de trobada per totes aquelles persones que vulguin aprofundir en la Bíblia i resar en família. El grup, de nom Bambú, creat amb la finalitat de revitalitzar la fe de la comunitat parroquial, es reuneix quinzenalment cada dijous a les 6 de la tarda a la capella de Sant Sebastià.
Cadena de pregària per les vocacions.
Cada any, pel novembre, les diòcesis amb seu a Catalunya fan una cadena de pregària per les vocacions. Aquesta cadena, al igual que una gran cursa de relleus, consisteix en passar el testimoni de la fe d'uns als altres, de manera que la pregària per aquesta intenció sigui constant. El delegat de vocacions, mossèn Xavier Navarro, demana a totes les comunitats de la diòcesis que comuniquen l'acte concret que han escollit de celebrar a mitjans de comunicació del bisbat, per tal de poder-ho difondre a través de l'agenda.
Trobada de vida creixent a l'ermita de la Verge de Carrasumada.
Una nombrosa representació del moviment de vida creixent dels pobles, així com de Lleida Capital, s'ha reunit aquest cap de setmana a l'ermita de la Verge de Carrasumada, prop de Torres de Segre. L'acte central de la trobada ha estat una missa concelebrada pels preveres Xavier Batista i Martí Sendiumenge, amb el diaque permanent Julián Manzano. Mossèn Xavier ens va fer reviure la història de l'ermita i el seu moviment als caiguts durant la Guerra Civil, on sense distinció de bàndol hi figuren en una pedra tots els noms, sota el lema Mai Més. La trobada, que s'ha clos amb un dinar compartit, ha estat un èxit de participació.
acabat el projecte tècnic de construcció dels habitatges socials del seminari.
Amb satisfacció i agraïment, els voluntaris de la comissió tècnica, formada per arquitectes, aparelladors i enginyers, ens comuniquen que ja tenen a les seves mans el projecte tècnic dels habitatges socials. Un cop l'Ajuntament doni el permís d'obres, ja es podrà començar la seva construcció.
La missionera Dolors Prenafeta ens visita.
Maria Dolors Prenafeta, una religiosa dominica de l'Anunciata, fa 45 anys que és missionera a Guatemala i viu en una comunitat de 4 religioses, de les quals 2 són indígenes. Especialment, ha dedicat els seus esforços a l'acompanyament de poblacions indígenes mitjançant l'educació. En concret, la comunitat a la que pertany va promoure la construcció d'una residència per a noies indígenes que volen estudiar. Aquestes noies i les seves famílies viuen en cases disperses per la selva. El treball de les germanes i el professorat de l'escola de secundària les hi dona l'oportunitat per viure un present i un futur amb dignitat. Aquests dies, la germana Maria Dolors està a casa nostra visitant amics i família.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics, benvinguts al programa de Debat a Bat, a l'entrevista que farem avui. El nostre convidat és el germà marista Xavier Bometón. Xavier Bometón, durant 15 anys, va prestar serveis entre Lleida, Igualada i Barcelona. Després, un esdeveniment bastant greu va motivar el seu enviament a Equador, Uruguai i Bangladesh. Xavier, benvingut a l'entrevista de Debat a Bat. Ens podries explicar quin va ser aquest esdeveniment tan greu i com va ser això que vas anar de missions?
Bé, suposo que el que vols preguntar-me és el esdeveniment per anar a l'Equador. Doncs va passar un fet, és clar, molt greu, al Congo, produït per la guerra en Ruanda entre Hutus i Tutsis. Doncs allà teníem un camp de refugiats, o hi havia un camp de refugiats d'uns 30.000 refugiats fruit d'aquesta guerra. Hi havia 4 germans maristes que estaven treballant amb els nens, donant classes i donant esperances a la gent. I doncs un dia van entrar els militars i els van matar a tots, no? Dos dels 4 germans maristes van ser companys meus d'estudi. I això em va fer decidir per obrir-me a oferir-me a qualsevol lloc on hi hagués missions maristes del món.
Però no vas anar al Congo.
No vaig anar al Congo, però en aquell moment doncs, era molt perillós anar al Congo i els superiors em van demanar si podia anar a l'Equador. I allà he estat 11 anys a l'Equador.
Ara estàs a Bangladesh. Quins projectes porteu a Bangladesh?
Bé, doncs ara estic a Bangladesh. El procés d'anar a Bangladesh va ser fruit d'una crida del papa Joan Pau II, que, si Déu vol, serà sant el 27 d'abril de l'any que ve. Va ser una crida per treballar aquest mil·lenni que estem ara amb el continent, amb l'evangelització del continent de l'Àsia. Abans, en els anteriors mil·lennis, vam actuar en evangelització en Àfrica i també en Amèrica. Doncs aquest projecte es diu Missionats Gentes i aquest projecte abarca doncs, estar presents com a maristes doncs, també la presència de Maria amb els països de l'Àsia. Doncs hem escollit 6 països de l'Àsia per estar presents. En concret, a mi m'han enviat a Bangladesh. Quins projectes tenim ara a Bangladesh? Aquesta és la pregunta. Doncs en aquest moment estem en 3 llocs diferents de Bangladesh. Un és al nord-oest, estem en una comunitat tribal en la ciutat de Pirgacha i estem donant suport a una escola cristiana, especialment suport en el que és religió, en el que és informàtica i anglès. I després estem en una altra ciutat que es diu Mymensingh, que és on estic jo, amb un grup de 4 joves universitaris de bengalís que volen ser germans maristes. I jo el que estic fent ara és preparant-los perquè puguin descobrir amb discerniment, amb pregària, si això és el que Déu vol per a les seves vides, si això de ser germans maristes els omple de felicitat i poden arribar a ser germans maristes. Perquè el procés d'ajudar els altres en Bangladesh en relació amb la gent necessitada, especialment nens i joves, no s'acabi mai. I tenim un tercer projecte que estem començant ara, de donar suport a les famílies que estan treballant a les plantacions de te. Aquestes famílies són, podríem dir, un estat de té dintre de lo que és l'estat de Bangladesh. Aquestes famílies són molt necessitades en tots els sentits. Per exemple, a nivell de treball, doncs, estan treballant tot el dia per recollir, han de recollir 27 quilos de fulles de té per aconseguir 55 cèntims d'euro al dia. Al dia. Això, doncs, encara que la economia sigui molt menys forta que Espanya, doncs això significa que estan només rebent aquests diners per la supervivència, per lo que és els aliments. Tot el que és medicines, el que és educació, doncs és impossible que ho puguin aconseguir. Ja estan atesos en 30 escoles cristianes els nens d'aquestes famílies, però el que no tenen és continuació en escoles secundàries. O sigui, el que volem fer és un projecte totalment gratuït per a aquests nens que els seus pares treballen a les plantacions del té, i no només escoles secundàries, sinó també dos residències, una per noies i una altra per nois. Com els seus pares no tenen mitjans per pagar els estudis ni mitjans per pagar l'aliment, doncs estem fent el procés perquè tot pugui ser gratuït. I obertes aquesta escola a tots els musulmans que vulguin vindre.
Molt bé, parlant de musulmans, perquè estem parlant d'un país amb una majoria musulmana aplastant, una minoria cristiana molt minsa i encara molt més petita la catòlica. Com és això de treballar en un país musulmà? O on són minoritaris els cristians?
Sí, realment són minoritaris. Els musulmans en aquest país arriben més o menys a un 90% de la població, els cristians a un 0,03% de la població, uns 50.000 cristians en tot el Bangladesh. Doncs estem allà per ser presència d'esperança per tota la població, musulmans, hindús, budistes, cristians. No? Nosaltres estem treballant de forma especial donant suport a les comunitats cristianes, però oberts en tots els sentits en totes les altres religions. Treballar amb els musulmans, doncs és un repte per mi, que no he treballat mai amb ells, no? Sempre he treballat amb poblacions totalment cristianes, com Amèrica, a l'Equador i a l'Uruguai. Doncs és un repte totalment, tot diferent, des del menjar, la gent, com va vestida, tot és superdiferent. Penso que per la solidaritat podem treballar molt al costat dels musulmans. Els musulmans venen a Càritas Catòlica per demanar ajudes. Els musulmans assisteixen a les escoles cristianes en Bangladesh. Els musulmans estan als hospitals que porten especialment les monges cristianes catòliques a Bangladesh. I jo penso que si volem un diàleg enriquidor entre musulmans i en aquest cas entre els cristians, hauria de ser per mitjà d'anar a la profunditat de la nostra religió. Jo penso que per les teories, per les doctrines, difícilment arribarem a una entesa. El que sí que podem arribar és per la connexió amb el mateix Déu i des de la connexió amb el mateix Déu, una ajuda humanitària amb els homes. Deia Sant Ireneu, no?, que la glòria de Déu és la dignificació de la persona humana. Doncs penso que per la dignificació de la persona humana, per lluitar perquè els fills de Bangladesh estiguin en condicions de dignitat i puguin viure en plenitud la seva vida, això serà el camí de diàleg i el camí d'unió entre totes les religions. Dalai Lama deia fa un temps, quan li van preguntar quina és la millor religió, i el Dalai Lama va dir: la millor de religió del món és aquella que et fa més humà, aquella que et fa més solidari amb els altres i aquella que et fa sentir-te per dintre plenament feliç. Doncs trobar la felicitat pròpia per al nostre contacte amb Déu en la nostra religió catòlica. I cadascú que trobi la felicitat total ajudant els altres i ajudant-se a si mateixos, penso que aquest és el camí de diàleg entre totes les religions.
Jo sé que la figura de Maria és molt important en la teva vida. Per què no ens ho expliques una miqueta?
Sí. Germà marista vol dir germà de Maria. Fins i tot el nostre fundador, que és un mossèn, va ser un mossèn francès dels anys de la Revolució, el seu pare era un dels revolucionaris del seu poble, el batlle, alcalde del seu poble, es va anomenar germanets de Maria, petits germans de Maria, germanets en català de Maria. Penso que en aquests països, i en tot el món, però en aquests països de forma especial, és portar la presència eclesial en aquests països de minories cristianes des d'una visió de dona, des d'una visió de marial. El que vull dir és anar amb tendresa, anar amb tolerància i amb respecte i meditant el que està passant, pensant en Maria, en l'actitud amb el seu fill quan es va perdre amb el temple i considerant les paraules de Jesús que no comprenia i guardava tot el seu cor, no? Una actitud de Maria de servei, de donar-se compte de les situacions, com va passar Maria a Canà, quan es va donar compte que no tenien vi els que s'acabaven de casar, una actitud també de fortalesa i de coratge i de fidelitat, en aquest cas a ser mare, com va passar Maria al peu de la creu acompanyant a Jesús, una actitud d'esperança i d'estar al costat dels altres, com va passar Maria quan va quedar-se la primera comunitat cristiana sense Jesús, no? La nostra presència, i en la meva vida i en Bangladesh, en aquest cas, és ser presència marial d'església. O sigui, com si estigués Maria en aquell país entre aquella gent. I Maria, per mi, doncs, és la meva bona mare, no? La mare que ho ha fet tot en mi i aquella mare que em dona suport, especialment en moments de solitud, en moments de dificultat, és saber que estàs amb la presència i amb el recolzament de la mare. Nosaltres, els maristes, diem que Maria és la nostra protectora, la nostra primera superiora, el nostre model, la nostra bona mare. És com ens manifestem davant d'ella.
I actualment estem immersos en una crisi econòmica molt, molt, molt profunda. Quina és la teva visió, tenint en compte que estàs venint ara d'un dels països més pobres de la Terra?
Sí, tots sabem que fa uns mesos es van esfonsar uns edificis en els quals hi havia 8 plantes edificades i que hi havia 3 fàbriques de textil amb aquests edificis. Si no recordem malament, més de 1.000 persones van morir quan es van esfonsar els edificis, més de 2.000 ferits i altres que es van escapar. Jo vaig viure aquella experiència amb molta ràbia i també amb moltes ganes de pensar i de dir què està passant aquí, per què? Per què tants morts? Per què tants ferits? Per una part, el poble es va abocar a ajudar els que estaven dintre dels edificis. Fins i tot hi ha moments molt forts. Hi havia algunes persones que estaven agafades per alguna màquina o per alguna viga o que no podien sortir. Es van tindre que tallar les mans, les cames amb serres, o sigui, amb experiències molt dures. I a mi em va fer pensar que potser l'avarícia de les marques de textil, en aquest cas, provocava baixos salaris perquè es poguessin beneficiar de més diners aquestes marques i també unes molt dolentes condicions de treball. No? Això per part de Bangladesh. Un 5% del que costa una prenda de vestir se'n va als salaris. Un 10% se'n va als 3 o 4 responsables de la fàbrica. Un 15% es fa servir per pagar el material de la prenda de vestir. Tot l'altre, un 70%, és per benefici de la marca. Potser si aquesta avarícia no fos tan gran, potser podríem pensar en millorar les condicions de treball i també els salaris. Això pensant en Bangladesh. Però si pensem en Espanya, també tenim un munt de gent a l'atur i moltes fàbriques tancades. Si poguéssim aconseguir que no fossin tan grans els beneficis, es podrien també obrir aquestes fàbriques espanyoles perquè la gent pogués treballar i tingui un salari digne.
Mm-hmm. Ja no ens queda massa temps, però abans d'acomiadar-te, per què no ens deixes algun missatge a la gent de Lleida que t'estem escoltant?
Bé, el primer que penso és que tots hauríem de ser coherents amb la nostra vida, ser portadors de valors cristians, primer a les persones que estan al nostre voltant. Segon, jo penso que hi ha grups eclesials en què podem col·laborar en la solidaritat, sense necessitat d'anar fora. Tenim Càritas, per exemple, aquí els maristes a la Mariola tenen Calidoscopi, tenen de Pas a Pas i altres agrupacions solidàries. I també podria haver joves que es poguessin apropar amb alguna ONG i que poguessin anar a fer experiència de solidaritat amb altres països. Nosaltres, per exemple, aquí, als Maristes de Lleida, si algú vol anar, doncs existeix SET, que significa Solidaritat de la S, Educació la E i de Desenvolupament. Doncs hi ha molts joves que van d'experiències a l'Amèrica, o fins i tot podrien vindre també a l'Àsia, per fer experiències de solidaritat. Tant de bo que algú d'ells decidís a ser un mossèn, un marista, un germà, un religiós, una religiosa, que es dediqués tota la vida al servei dels altres en el que és l'evangelització o altres serveis d'església.
Bueno, moltes gràcies, Xavier, per haver-nos acompanyat. Fins una altra, amics, fins al proper programa. I a continuació us deixem amb l'agenda.
Curs La Lectio Divina, a l'Institut de Ciències Religioses IREL.
Serà del dimarts dia 5 de novembre al 17 de desembre a les 7 de la tarda. Està adreçat a totes les persones que volen aprendre a pregar amb la paraula de Déu.
Festa del Pare Palau.
Es celebrarà una eucaristia el dijous dia 7 de novembre a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Antolí d'Aitona.
Taller de sembradors d'estrelles per treballar l'Advent i la infància missionera.
Serà un taller de formació pel dissabte dia 9 de novembre de 9:45 a les 11 del matí a l'avinguda de Blondel número 11, tercer pis de Lleida.
Comença la cadena de pregària per les vocacions.
Durant tot el mes de novembre, les delegacions de vocacions de les diòcesis amb seu a Catalunya promouen aquesta cadena per a pregar més intensament per les vocacions. La nostra diòcesi té assignats els dies 3, 13 i 23 com dies forts d'oració per a aquesta intenció. Personalment, he de dir que com més em supero a mi mateixa en alguna cosa, més a prop em sento de Déu, perquè tot el que sigui fer treballar els meus talents i aconseguir més harmonia, més bellesa i més bé, matant-se a ell, i això em fa feliç.
Tots els colors omplen de vida. molts se l'escolten, segueixen pocs. Seran feliços els que ara ploren. Déu ha regalat el cor del món.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Oberts a l'esperança. Les celebracions de tots els sants i la commemoració de tots els fidels difunts que acabem de viure són anunci joiós de la nostra fe en Jesús ressuscitat. Aquest és un punt central de la nostra vida de cristians i font de consol davant l'experiència comú i dolorosa provocada per la mort d'una persona estimada. La nostra esperança en la resurrecció es fa així força que dinamitza la nostra vida també en el dolor compartit. Cada dia hi ha més interès social davant les situacions de dol i es multipliquen les atencions als qui l'experimenten. Aquestes iniciatives han de ser reconegudes i estalonades des de la comunitat cristiana, que sensible als problemes que angoixen a tantes persones, també vol oferir-los un bon acompanyament humà i espiritual en aquesta etapa fosca de la vida i ajudar a reconèixer la presència de Déu també enmig del sofriment. Però ens cal una adequada formació del cor per tal d'actualitzar la caritat amb els que sofreixen, amb la corresponent pastoral de l'acompanyament, perquè tard o d'hora tots passem per experiències dures amb un seguit de sentiments que demanen temps per a ser superats. El dol és part de la vida i els cristians l'hem d'afrontar amb una sensibilitat particular. Com diu Sant Pere en una primera carta, reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. L'esperança cristiana, el goig de sentir-se fonamentat en la fe en Jesús ressuscitat, dona confiança en el poder alliberador i transformador de l'Evangeli i capacita per a viure a un cert nivell de valentia, confiant en la força i saviesa de Déu i en el seu esperit, que ens guia i ens empenya a comprometre'ns en favor del bé dels altres. Només una esperança més viva ens pot fer suportar amb serenitat i fortalesa els patiments i les adversitats de la vida, abandonant-nos completament de l'amor de Déu, esperant contra tota esperança. Però una esperança així cal alimentar-la amb la pregària i l'Eucaristia, cercant Jesucrist amb els ulls de la fe i estalonant-nos en les mediacions necessàries, per petites que semblin. Animo a tots els membres de les nostres comunitats cristianes a multiplicar els signes de presència de l'Església en les situacions de dol, fent veure que tenim experiències de resurrecció cada vegada que en els nostres processos vitals l'amor triomfa sobre tota forma de malaltia, limitació i mort. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe Joan Piris.
Com heu escoltat, amics, sempre aprofitem que algun dels nostres missioners retorni a casa perquè comparteixi amb nosaltres la seva missió. Adeu-siau, amics. Fins la setmana vinent.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.
L'amistat és més difícil i més rara que l'amor. Per això, cal salvar-la com sigui.
Alberto Moravia, escriptor. Les cançons